tens a dir alguna
cosa. Quants episodis necessites per entendre que això vol dir que està gravant? És que és facilíssim. És que està vermell, està gravant. És que és facilíssim.
El vermell és que sí. Bueno, el vermell, no sé, jo sempre he après que el vermell és prohibit passar.
I és perquè et penses que es posa vermell.
Per això, no ho sé, no ho sé, no tinc ni idea. Jo sóc un boomer per moltes coses. Sóc un boomer que va néixer molt tard, saps? Vaig tard als llocs. I per coses com aquesta no tenim Instagram, per tant, no ens poden taguejar, no podem veure les stories o els shorts o els reels que pugui estar posant la Mariola, que no sé quina és exactament el, per plataforma, quina és la terminologia exacta, però...
Però tu sí que tens Instagram, no?
Sí. Ah. Tenia un Instagram, o sigui... Jo tenia i el feia servir molt, després el vaig cancel·lar perquè vaig dir, estic una miqueta cansat ja d'aquesta filosofia, però després vaig crear un grup de música i vaig dir, m'anirà bé pel grup de música, i el vaig reviure. Però ja només poso coses polítiques, que vaig fent repost de coses, però ja no poso res meu. Sí que...
Doncs heu de fer trànsit cap a YouTube, i per fer trànsit cap a YouTube s'ha d'estar tot arreu, per portar tothom cap a YouTube.
Que abans li deia que, com t'ho he dit, que érem l'antimanual de les bones pràctiques. Sí. O sigui, és que jo crec que tot el que es pot fer malament per comunicar que tens un podcast... és el que t'ho fem nosaltres. O sigui, fem tot el que es consideraria mala pràctica. De fet, no sé ni com ens vas conèixer. Tinc curiositat.
Ai, és que a veure, jo crec que era una època que estava fent com un repte.
Em sona que corries en una cinta.
Sí, sí. Què feia? Cada dia, o sigui, corria i un podcast en català. I cada dia del món recomanava. Vaig aguantar 49 dies. Cada dia, corria no, caminava, però també feia cinta a casa i així, i llavors recomanava un podcast. I clar, o sigui, en català, el que va molt bé si escoltes i consumeixes contingut en català a la xarxa, és que el contingut en català et ve cap a tu, perquè els algoritmes de seguida ho pillen. I aleshores, no sé, em vaig topar, no vaig fer recerca, vull dir que sense fer feina vaig aconseguir trobar el vostre podcast.
Quants dies va durar aquest repte? Perquè podcast en català n'hi ha molts, però de qualitat, és a dir, encara n'escoltes activament algun d'aquests? Perquè...
A veure, el tema vaig fer perquè per veure si hi havia molta cosa i podia anar fent. El repte, en principi, volia fer 100 dies per agafar un bon hàbit de fer exercici cada dia, però ja et dic, em va agafar una angoixa, o sigui, quan vaig arribar al 49, però no per buscar podcast, que en tenia molts més, No, i tant que n'hi ha moltíssimes coses,
N'hi ha moltíssimes, però el que trobo que en català... sempre, i justament això ho comentàvem ara abans de començar a gravar, que és el de, fins a certa generació li donem molta importància a la qualitat d'àudio, i precisament una de les coses que em rebenta els podcasts en català és que la majoria tenen un àudio pèssim, no treballen gens l'àudio, és tothom graven des de l'armari de casa seva amb sort, i dius, hòstia, alguns podcasts són molt coneguts, hi ha gent que parla molt bé i tal, i no cuiden gens l'àudio, i jo no puc amb això. O sigui, deixo d'escoltar els podcasts per això.
I saps que vols que et digui una cosa? Que segons qui, que podria tenir un bon micro i podria fer-ho bé amb bon micro, ho fan una mica per postureig, perquè no quedi perfecte. O sigui, jo crec que té una qüestió de format. O sigui, a les xarxes socials, com més perfeccionista és i com més bonic és tot, més institucional sembla. I més et tires cap enrere.
No, però jo parlo de gent que no té xarxes socials, que sí. Són dels antics, dels primers podcasts... Que,
no, però, a veure, això és
veritat. Tenen...
No, però en aquest cas és perquè no estan professionalitzats. Clar. I perquè no controlen i perquè no tenen tampoc la disposició. Ara, amb un micro que no cal que costi molts diners i una mica d'enginy, pots aconseguir bona qualitat i fins i tot ara amb una IA que tu normalitza tot el som un segon, vull dir que ara ja no hi ha excusa. I penso que a vegades la gent... Bueno, també és veritat, que hi ha molta gent que no té el llistó de sentir coses amb bon so i professionals. I clar, els que ens dediquem fa temps al so, per nosaltres és una aberració, però també entenc que hi ha una mica d'això, I a les xarxes, de vegades, a mi els vídeos que em funcionen més són els que estan més mal fets i que estan més en plan, va, saco, he tingut una idea, haig de dir això ja. I ho dic, i gairebé a vegades ni el subtítulo, i aquest té més èxit aquest que no aquell que m'he treballat, un guió i no sé què. Vull dir que...
Jo això ho trobo, ho veig i ho compro per cert tipus de contingut. Contingut més forma curta, no? Contingut que dius, m'ha vingut ara, que és molt més visceral, de dir, ostres, ara com a reacció a tal cosa, i té inclús un component temporal, que dius, l'he de llançar ara i vull que sembli orgànic. Mira, m'ha agafat, estic en una conferència i gravo aquí la conferència. Però quan tot el teu contingut és així, aleshores ja es dilueix com que baixa la qualitat del podcast. És a dir, jo crec que per coses puntuals, si nosaltres ara diguéssim, anem a gravar-ne un... al mobile, i el gravem allà, i amb el soroll i tal, però bueno, és un. Però quan tots són que et molesta el soroll, dius, ja deixo d'escoltar.
No, és veritat, i de fet, els podcasts que jo vaig com recomanar, vaig tenir una mica aquest el filtre, no? O sigui, jo, si era un podcast que ja estava gravat en segon pla, amb sorolls i tal, és que ja passo. O sigui, ja, si a mi ja no m'enganxa, tampoc el recomanaré, no? I a mi, si està fet amb una mínima qualitat, realment és el que, bueno, el que valoro jo també quan escolto.
Pues avui amb aquest en fem 200, eh?
200? Enhorabona, Rodons.
Sí. Hem tingut un moment avui de casats perquè m'ha dit, saps que avui és l'episodi 200? Jo pensava que no te'n recordaries.
Sí, literalment ha estat això.
No, jo he tingut un moment de vergonya, però aquí com pensant, de què li estàs dient, saps? O sigui, que no esteu casats, saps?
Mira, vosaltres que abans dèieu, ui, jo xarxes malament i tal, doncs mira, jo porto malament el tema de comptar. Des de que em dedico al món de la ràdio, als mitjans i això, mai m'ha agradat allò que em donguin un guió i que digui programa número 324, saps això? Mai els he comptat i, per tant, mai he celebrat ni els 500 ni el 1000 i penso que m'he perdut festes, no? Però per mi és com una penitència, no? Cada dia vull que sigui diferent i si ho conto és com en plan, sembla que sigui com un empresonament, no? De dir fins quin dia arriba un número. Sempre he tingut una mania amb això, eh?
El cor de la ciutat, episodi 3800.
No, aquí guió no en trobarà tampoc, eh?
No.
No, aquí l'última vegada em va posar a jugar al Monopoli i amb qui vam jugar al
Monopoli? Amb el Xavier Ganyet. Capellades, amb el de Parlem, sí.
Amb el Ganyet què vam fer?
Vam fer allò de les expressions en lleidatà.
Ah, sí, ja ho he vist, aquest l'he vist.
Ah, sí. I allò dels personatges anglosaxons.
Dels personatges anglosaxons.
Oh, qui seria la Mariola?
Sí. Oh. Hauries de buscar qui seria.
Ah, jo tinc.
Ja ho tens, qui seria?
Sí. A veure, és
abans
que
ho faci la intro.
Ho és molt ràpid. A veure.
Digue-ho tu i així després ja dona peu a que la presenti.
Cara Swisher.
Vale.
T'agrada o no?
M'agrada, sí. Déu-n'hi-do. Home, seria un bon nom per portar pel 200, eh? Vull dir, amb la Mariola ja hem fet un bon nom, però... I, de fet, només un punt, pel tema dels números. O sigui, és veritat que et crea com una certa penitència el pensar que tens els números aquests, quants em porto. Però et dona peu a jugar amb certes celebracions. És a dir, quan vam fer el 150 vam dir, anem a fer-lo un vídeo. Però jo, per exemple, que he fet els esdeveniments de Startup Grind, quan fèiem el d'aniversari, donava peu a poder portar convidada o convidada més especial, no? De dir, mira, és que és l'aniversari, i ve més gent, vens sponsors, et dona
aquest
joc.
No, clar, per això t'he dit que m'he perdut moltes celebracions, per clar. Això, perquè no, que no he fet això.
Millor el catering,
que, el
sí.
que sí que fèiem durant una època, quan estàvem fent el directe del pop-up, el que fèiem era, quan arribàvem, o sigui, estàvem a punt d'arribar, per exemple, a uns seguidors a Twitter o a uns seguidors a Instagram, dèiem, si arribem als 300, entrevistarem el 300, perquè tothom té una entrevista.
Aquesta és bona.
Llavors l'entrevistàvem.
Ho haurem de fer pel Patreon,
llavors,
nosaltres.
Quan ho deies, tothom començava a seguir en aquell moment perquè volia ser entrevistat i fins i tot gent comercial, amb marques i coses d'aquestes per poder tenir...
Et pot sortir molt malament aquesta jugada, eh?
No, sempre va ser... Jo crec que tothom té una entrevista. Sempre va ser molt interessant, eh?
A veure, tothom té una entrevista si tu tens art.
No,
tu.
Però tothom té alguna cosa a explicar. O sigui, sí? jo a mi m'agrada molt la gent. O sigui,
sí, d'acord amb ell, eh? Ja, o sigui,
no.
No, és que m'he trobat molts perfils.
Hem de tirar una línia, val? Entre els professionals i els que no són professionals. No, i això s'ha vist, i jo crec que... I tu has sentit dir alguna vegada com aquesta idea de que ara el fet de ser periodista és només com la carrera que hi ha darrere la persona que hi ha al micro, perquè l'Àlex i jo, enginyers els dos, oi?
Sí, informàtic.
Clar. Ja veus que som de periodistes.
Que sou comunicadors.
Però, exacte, però és a dir, periodista ja és només el títol que hi ha darrere de la persona que comunica, no?
Sí.
Però malgrat això... S'ha de seguir tirant la línia, és a dir, els professionals estan aquí i els no professionals estan aquí.
Però si vosaltres us interessa la gent, no, sempre tens curiositat per algú. I tu qui ets? I on vius? I a què et dediques? I es vas estirant del fil i segur que coses interessants per explicar.
Has de tenir un art. Jo segueixo el podcast de Conan O'Brien, que és un dels grans stand-up comedy, un presentador de tele, històrics i tal, i té un podcast que és Conan O'Brien Needs a Friend, i aleshores entrevista gent hipermega famosa, i tant en quant fa Conan O'Brien Needs a Fan, i aleshores gent que ha posat una review del podcast el truquen i tenen mitja hora i li fa preguntes, però clar, Conan O'Brien fa preguntes xorres, rius, que és un rotllo.
No, a mi m'agrada, i trobo que és una cosa que es perd, eh? Que cada vegada els mitjans els hi fa por, o sigui, que entri gent en antena i no, a veure qui serà, qui no sé què, i sentir-se insegurs i no saber, no? I jo penso que no, que la gent ha d'entrar i explicar les coses.
El més similar que tenim nosaltres és el dia que falli el convidat o la convidada, val? A mi no m'ha passat mai, eh? En 15 anys que porto a la indústria, però un dia passarà. Però tenim gent de públic que perfectament els podem posar a la taula i dir, pues, anem a parlar de...
Sí, de fet, tenim un mecanisme, és que ara he pensat ara ell li diu que això és una bogeria i nosaltres ho fem sempre perquè tenim un format alternatiu que és un esmorzar de forquilla. Ho fem cada dues setmanes.
Sí.
Pots venir sempre que vulguis. Allà jo crec que és un bon lloc per vetar els candidats. Perquè el fem amb l'audiència, en realitat. Clar, jo tampoc coneixem... Podria venir un desconegut totalment. De fet, han vingut desconeguts. Sí. Han vingut molta gent que jo no coneixia.
Sí, sí,
I hem fet bons amics amb l'audiència. I és un bon format per vetar candidats. Sí.
Bueno, presentem la nostra convidada d'avui.
Sisplau, val? Home, per favor.
Perquè avui, després de gairebé 4 anys de podcast, 200 episodis que me n'he donat, perquè jo vull venir escoltant el nostre podcast, jo consumeixo el nostre propi contingut per després fer allò de, ui, això està bé, això està malament, Però només 4 convidats que han passat fins ara ens visita la primera periodista, és a dir, la primera persona que sap alguna cosa de comunicació.
El Canyet no era periodista? No, enginyer,
és enginyer informàtic també. Sí, és una persona que... sap de comunicació, està titulada, tindrà veu i potser vot en el programa número 200 de Foc a Terra. Des d'aquí diem prou a l'intrusisme laboral que ens ha portat a gent com nosaltres a colar-nos al món de la comunicació i que qualsevol persona amb un podcast o un telèfon mòbil es gravi fent shorts i digui està fent periodisme i comunicació. Igual que una persona que juga cada dia a Football Manager no podria ser un entrenador de primera divisió. Val? Periodista de Trinxera Digital, llicenciada a UAB, amb el pop-up fent escola des del 2016 a Catalunya Ràdio, però ens explica tecnologia des de l'any 2003. Val? Premi Donatic, autora del llibre Felicitat Digital i cofundadora del primer portal de cites en català, academonline.cat, que encara el Marc i jo fèiem servir el Messenger, si no havíem descobert això, estàvem massa ocupats en el Messenger, i el nostre referent tecnològic, no sé tu, però jo flipava quan podies fer allò de posar-te offline i parlar estant offline, perquè si no et veien que estaves online, val? O sigui, que això és... L'Aleix diu que sí. Això era tot el que sabíem de tecnologia, el Marc i jo, a l'any 2003, val? O sigui, que després ens explicaràs què explicaves el 2003, què corria per allà, val? I aleshores que això semblava que fos màgia. Va començar fent butlladins, Flash FM, sacsejar Radio 4, avui és l'Evo que ens ajuda a que l'avi Josep entengui la IA, val? Perquè sempre, i fins i tot la IA, m'havia posat l'àvia. I sempre el viatge aquest de que les dones grans són les que no entenen la tecnologia. Bueno, parròquia foca terrestre, vosaltres, l'Ola Mariola Real, no la de la foto estil Cursed Images que fem servir ja a cada episodi, s'està convertint en un clàssic.
Avui li he preguntat, però per què està el Roger en aquesta foto, que és el de l'anterior setmana passada? Diu, és que no l'he pogut treure.
És que la IA, jo li deia, treu el Roger, i no la treia. Reemplaça el Roger, saps que és, no es pot.
Sí, sí,
es queda allà,
però
i diu, pues es queda.
És molt curiós perquè jo l'altre dia vaig voler fer la meva imatge amb el xat GPT i tal, i em va sortir la mateixa imatge que us ha sortit a vosaltres. I li vaig dir que però que sembli més jove, que som no sé què era. Més, no sé, més prima, em anava reconvertint, però no va aconseguir.
Doncs benvinguda, Mariola. Com estàs?
Gràcies per convidar-me, molt contenta d'estar aquí.
Després de 15 minuts de tertúlia ja, però sí.
Sí.
I 15 minuts que portàvem abans.
Sí, sí, no va, de fet, ja que estàvem parlant del tema de l'intrusisme laboral, no? Que és per on m'estàvem apuntant ja per aquí. Com has viscut tu aquest canvi de paradigma, no? De dir, abans la paella portàvem pel mànec els comunicadors, comunicadores, periodistes, etcètera, etcètera, i ara qualsevol flipat amb un mòbil pot arribar a tenir més audiències, pot convertir en un Mr. Beast, i dir, tinc més audiència que totes les teles de diversos països sumats.
Jo sóc una apassionada d'estar al moment i d'adaptar-me als canvis, vull dir que jo ja des de que em vaig llicenciar o des de que vaig entrar a Mata de Pere Ràdio, sempre m'ha agradat adaptar-me a tot el que hi ha, no? Vull dir que jo l'he viscut amb molta normalitat i naturalitat, i a més és que com que ja des del primer moment m'han apassionat molt el tema digital, vaig veure que era el meu. Jo ja et dic, deies, parlaves del 2003, no?, que vam començar a fer un programa despertador amb el meu company, amb el Joan, a Ràdio 4, que es deia Què està passant, i vam començar a veure coses... Bueno, que hi havia moltes coses de tecnologia i que si veiem alguna cosa als Estats Units ens avançàvem a la resta. I llavors ja vam començar, vam crear també el portal, vull dir que... I vam començar a veure que, ostres, que era molt bèstia, era l'època dels blogs, que estàvem discutint si el blog anàvem C en català o en G, imagina't.
Bitàcora.
Bitàcora. I llavors, clar, i a partir de llavors ja dic, jo no vull ser una periodista 4x4, em vull especialitzar en el tema digital, i llavors ja... Clar, si t'especialitzes en el tema digital i mires el que hi ha, ostres, la gent està consumint aquí, va, posem-nos aquí, fem això, i vulgues o no... també s'ha parlat de periodisme ciutadà, tothom té un mòbil, però a veure, no tothom podia fer periodisme. Vull dir, hem passat per moltes etapes i dius intrusisme, però jo crec que ja, que és com una... que una selva amb espècies molt diferents, que no tots estem en el mateix. O sigui, sí que estem al mateix nivell a l'hora de que la gent ens consumeixi, però en canvi són perfils diferents, no? I no sé si en els pròxims temps, a vegades, hi penso, dic, potser hauria d'haver-hi com etiquetes, no? O sigui, de llicenciat, sí? Creador, verificat, especialista. No, jo, per exemple, penso, vosaltres dieu intrusisme, jo no considero que sigueu un intrusisme, persones que sabeu d'alguna cosa, que jo sempre vaig a favor del talent, i esteu en un lloc i ho comuniqueu, doncs pots compartir el vostre coneixement. Jo no trobo que sigui intrusisme, això. Prefereixo això que no hi hagi un periodisme que no és mal fet. O sigui, ja saps què vull dir?
No.
Algú que digui una fake news trobo pitjor.
Em referia al tema intrusisme perquè, clar, com hi ha sectors que potser estan més regulats, hi ha carreres que estan més regulades, no? Uh-huh. I tu, si no ets un enginyer o un arquitecte, doncs no pots signar certes coses, que requereix un peritatge, no? Aleshores, potser en el camp del periodisme segurament deu haver-hi alguna cosa que tu no pots accedir-hi si no tens la titulació. Val? Però que, clar, jo vinc de la informàtica, en la que ja és un dels sectors que té més intrusisme, però jo sempre he cregut que és positiu. És a dir, a mi, jo tenir el títol no em fa ser millor programador que una persona que no té el títol. Probablement jo sóc pitjor en algunes coses. Val? I, de fet, a la meva empresa fitxem més gent d'AFP que de carrera. Val?
Però... Jo recordo, quan vaig estar fent la carrera a l'autònoma, és una carrera que... O sigui, no té gens de dificultat. Jo me'n recordo que vaig fer primer i jo vaig pensar, dic, aquí o em començo a posar mitjans locals o sortiré amb un títol i tindré zero feina. O sigui, jo ja... O sigui, volia tenir el títol perquè tenia el títol, però l'important era poder estar en els mitjans, començar a treballar. Llavors, a segon, vaig entrar a Mata de Pere Ràdio, a la televisió de Terrassa TV20, ja vaig fer un micro obert, ja vaig començar a fer bulletins a Flash FM mentre feia la carrera. Perquè veies que sense tenir pràctica no podies arribar enlloc.
Aquest és un discurs bastant contemporani, eh? Vull dir, això és una cosa que pensem molt ara, però abans era molt... Tens el títol, estàs ja fet per la vida, ja.
Jo vaig tenir-ho claríssim i llavors vaig estar com fent paral·lelament, feia bulletins de 6 del matí a 8, llavors m'anava a la facultat. Vull dir, això vaig estar fent que tota la carrera així i ho tenia molt clar. I després també una altra cosa que vaig tenir clar és... Ser periodista, ara la IA m'ha donat la raó, per cert, spoiler, però vull dir, ser periodista sense especialitzar-te en res, o sigui, no té cap mena de sentit. Ara mateix, per exemple, un titular o un resum te'l pot fer la IA. Llavors, si tu no tens més coses, o sigui, és que se't dilueix molt el teu lloc en aquest món, diríem, no?, de comunicador.
Que, clar, veient el que dius tu, que comences a Ràdio Mata de Pera i fent una miqueta d'analogia o paral·lelismes amb altres grans comunicadors i comunicadores d'aquest país, que veig que van començar al seu poble, no?
Sí.
Versus, hi ha l'altre camí, que és el de entro a fer pràctiques de becari o becària TV3, i has de menjar molts anys allà per després poder tenir una secció i tal. Què és millor, ser cabeza de ratón o cola de león, no, en aquest sentit?
Jo crec que les emissores locals són, o sigui, són escola de ràdio total,
sí?
I que potser la digitalització els ha fet que perdessin, diríem, força humana, no? Perquè un cop van entrar, es van digitalitzar totes, llavors ja eren els programes que ja tiraven música sense gent, no?
Al principi sí.
Saps? No, i llavors ara sí que és veritat que ha perdut una mica de força, les emissores locals no hi ha tanta gent treballant, o bueno, de fet col·laboraven, perquè Mata de Pere Ràdio era escola de ràdio que ha sortit moltíssima gent coneguda, però allà ningú cobrava, vull dir, anàvem allà a fer coses per passar-nos-ho bé i va, mira, jo presentava un programa de presentar música, després vaig fer un sobre el poble, però vull dir, ho fèiem perquè ens agradava, o la Festa Major ho cobríem, uns quants que érem amics, el Pere Mas, l'Ostrell, l'Escapa, bueno, tots érem gent que estàvem allà fent coses, no? I jo crec que s'ha de fer com més pràctiques millor abans d'estar en l'entorn laboral i les emissores locals són escola de ràdio total, que és on aprens realment, no?
Però per muntar sobre l'argument de l'Àlex, que... O sigui, estàs creant l'argumentari perquè nosaltres deixéssim de fer el programa demà, vale? O sigui,
no, perquè, clar, la nostra localitat és Barcelona, saps?
No, però vull dir que no estaves vetant els amateurs ja d'entrada i pensava, calla, noi, perquè... O sigui, hem
si
de seguir,
fer la ràdio Sant Ramon, val, on estiuejàvem, però, clar, vull dir, no és el cas, saps?
No, clar, Barcelona és difícil.
Barcelona és difícil.
No, però n'hi ha de barris...
No, però tens la ràdio al Clot, segurament, o el teu
Algunes Ateneu. Algunes il·legals també hi ha.
Sí, però això simplement el que és...
Ràdio de barri.
O sigui, per parafrasejar una mica el que estàs dient, és que el coll de botella s'ha mogut de la creació a la distribució. O sigui, abans crear era molt difícil, és a dir, perquè no tenies una estació de ràdio. Clar. El problema és que ara, si vols fer les pràctiques, el problema ho tens perquè et descobreixin, no? Perquè si algú tens és com sobrecreació.
Ara és molt bo, perquè, per exemple, la TV Ràdio, el problema que tenim ara és que la gent... O sigui, no vol sortir en directe, vol venir a fer un podcast a la ràdio. I dius, no passa res, o sigui, vosaltres el graveu, però també estigueu sortint per antena. O sigui, la gent està descobrint la ràdio en directe a través del podcast, sabeu? És que és molt estrany, això. Saps? La gent més jove que diem, ostres, ja no hi ha tants col·laboradors, perquè ells volen un estudi per gravar un podcast. I dius, no, però és que... I també és xulo, no?, estar fent alguna cosa i que estigui sortint en directe, com ara estem sortint per YouTube, però per la FM,
perquè
saps?
Tu precisament ho has mencionat abans, que les coses que estan massa elaborades potser ara ja et generen un rebuig, no? És a dir, hem passat, segons la teoria pendular que apareix a cada episodi d'aquest podcast, que hem anat a una època de passar molta distribució en la qual l'única manera de diferenciar-te era pujant el nivell de la qualitat, llavors ja anaves a posar un vídeo de puta mare, sí, m'agafo una persona que m'editi, el refino moltíssim, faig els microtalls aquests, i quedava massa editat, i jo, de fet, hi ha alguns podcasts els he deixat d'escoltar perquè són massa pam, 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 pam. I trobo a faltar aquests que diguin que tinguin ems, ums, silencis incòmodes, o coses allò que s'han de tallar, i ara la teoria pendular diu, no, també tornarem a... No, vaig a veure què s'està fent en aquest moment, no? Ja allò que es va gravar fa 3 anys, doncs ja ho escoltaré, no?
I jo crec que...
Hi ha un valor.
I ara també, ara començarem a voler, i ara ja s'està notant, que tothom es pensava i diu, oh, l'era TikTok, tot ràpid... No, la gent vol escoltar gent especialitzada explicant continguts i contrastar i poder tenir informació, i si el podcast dura 3 hores, hi ha gent que escolta aquelles 3 hores. Vull dir que tampoc, a vegades som molt simplistes a cop de titular, i tot és compatible. Si és un contingut interessant, ben fet, i que t'aporta alguna cosa, i tu formes part d'aquesta comunitat i t'hi sents, o sigui, el consumeixes, sigui curt, llarg o com sigui. Però jo sempre aposto amb la credibilitat a llarg termini, que no... la bèstia, no?
I aquesta cosa, aquest punt, de que, o sigui, com que tothom està al mateix nivell, és igual qui hi hagi darrere, si un periodista o una organització o una empresa, és igual. O sigui, no veus com que les conseqüències a segon ordre d'això... És a dir, mira, poso un exemple, que l'Àlex li farà la seva. O sigui, jo el 2018-2019 portava el producte d'una companyia que ja no existeix, que es diu GameStreet, l'Àlex la coneix bé.
Sí.
I... En allà em vaig donar compte d'una cosa, entre moltes altres coses, que vam donar com en un micro als creadors de contingut de videojocs. Val? I com que... Bueno, jo no sóc programador, però a les èpoques estava programant el producte.
Algú més que un micro també donàveu, em sembla? Sí.
Donàvem coses.
Sí, donàvem coses.
Llavors, aquesta gent estava més per la pasta que li donàvem nosaltres per donar-los el contingut que no pas per l'impacte que tenien... socialment amb l'audiència que capitalitzaven. Vaig tenir una audiència gegant. I allà és on em vaig donar compte. I era molt d'hora, era 2018-2019, llavors. Encara no havien explotat aquests podcasts de 3 hores, que tenen una... No sé, Jordi Wilds de la vida, que l'altre dia vam dir que era el Joe Rogan català, aquest tipus de coses, val? Mm. Jo el que em pregunto és... Les conseqüències de segon ordre d'això és que quan aquesta gent s'adoni, i que jo crec que s'estan adonant, del poder que tenen, no veus que això salta o es posa al llit amb sectors que possiblement no són els que corresponen? Exemple, ja comences a sentir, jo què sé, Andrew Huberman a Estats Units, que corre per la campanya de president, per dir alguna cosa. Ell ho ha desmentit, però ja el rumor ja estava allà.
Bueno, Donald Trump
ve d'això. Joe Rogan, clar, ha fet campanya per Donald Trump, per exemple. Sí,
tu això veus que és el que ve després?
A veure, el tema, el que em preocupa més d'això és el crear, o sigui, gent que està creant com una opinió o que no hi ha criteri, no? O sigui, més que res, jo el que sempre em preocupa és la gent que ho consumeix, això, no? Perquè tu, quan un cop tens ja formada la teva idea o el teu ideari i tal, més o menys pots contrastar, perquè tu durant, no sé, jo per exemple a la facultat, durant les èpoques de carrera et deien no pots anar amb un diari sota el braç, has d'anar amb 5 diaris, encara que alguns estiguin en contra del teu criteri, però tu quan veus diverses fonts el que fas és tenir un criteri. I ara el que està passant és que la gent, molta gent només vol escoltar coses de la seva pròpia bombolla, no vol sortir d'aquella bombolla i sense contrastar ni res, o sigui, van a pinyon cap al que diu un creador, un influencer, el que sigui, no? I clar, els algoritmes que polaritzen, que tanquen bombolles molt heavies, no? Perquè ara és veritat, no, o sigui, no tens color. O sigui, ens pensàvem que estaríem en una internet global i el que estem és en una internet totalment segmentada, que només veus quatre coses, no? O sigui, no ho veus tot. I aleshores això sí que és preocupant i això és el que s'està intentant canviar, però clar, s'està intentant canviar amb els algoritmes que polaritzen. Per tant, si ara hem viscut de moltíssims creadors d'ultradreta, tal, ara l'esquerra ho està intentant fer amb les mateixes maneres, però de forma molt barruera, no?
Que és
molt evident, no? I llavors, clar, on quedem? Els que estem al gris? Els que estem per allà al mig, intentant tenir un cert criteri que vulgui vetllar per les persones, per l'ètica, per la transparència, ens quedem una mica en plan, tu no, això fora, perquè això l'algoritme no ho vol, que hagis d'argumentar tant i que hagis d'explicar tal qualsevol cosa, no? Llavors, ara estem en un moment molt complicat i sobretot gent, mira, fins i tot... o sigui, els de 20 anys potser s'han salvat, però els que venen darrere, dels de 20 anys, hi ha moltes coses que, clar, ja no han consumit ni mitjans ni res, és a dir, que tota la informació que tenen ja està amb el creador que han apostat. És a dir,
només
a
bombolla,
no?
Clar.
No tenen com color, no? Llavors, jo sempre dic, perquè faig moltes xerrades amb cases, amb famílies i això, no? Dic, ostres, l'única oportunitat és que comencem a parlar i trencar bombolles, no? Que les cases també hi ha, cadascú està a la seva bombolla digital, doncs començar a compartir contingut entre nosaltres o explicar, hòstia, heu vist això? Ai, no, jo no ho he vist, i què et sembla això? Perquè si no, o sigui, cadascú s'educarà com a la seva bombolla i és molt perillós això, no?
És que abans el tema de bombolla, o sigui, el canvi de paradigma que hi ha hagut, que és una cosa en la qual tampoc tinc una opinió formada, però tu vives en una bombolla perquè a casa hi havia, i parlo de fa molts anys, jo no ho he viscut això, però hi havia un canal de tele que et deia el que hi havia, i sí, aquesta era la teva bombolla. Jo, abans inclús era l'església, o el que deia la família, punto pelota. O sigui, tu havies de fer un opt-out, no? Havies de sortir d'això i dir, no, vaig a buscar a veure si hi ha veritat fora d'aquesta bombolla. Avui en dia és pitjor perquè des de la ignorància tu tries entrar en bombolles. Val?
Sí.
Et crees un compte nou i a qualsevol xarxa social que agafis, però clar, jo les que tinc més recent, doncs Twitter, Instagram, entra et diu, aquest hi ha els perfils que són els més populars i quan tu ja has clicat en un, ja l'has cagat. Perquè si tu has clicat en Obama, per dir alguna cosa, sí, els següents seran candidats demòcrates, Estats Units, o sigui, però com hagis clicat el primer, doncs un Joe Rogan, Andrew Tate, el que sigui, ja et fiquen aquesta bombolla de l'ultradreta, la manosfera que parlàvem l'altre dia, ja només tindràs aquesta gent. O sigui, és com una ignorància digital per elecció.
Clar, però jo, per exemple, jo estic a favor de consumir tot això, però perquè jo ja tinc un criteri format, però el problema és que si no tens aquest bagatge, no? I clar, llavors tampoc no podem deixar tot aquesta educació, no? Dic, el tema dels fills, vull dir, no, els has d'educar a casa també, no? Vull dir, no pensar que tot ho ha de fer a l'escola i les pantalles, o sigui, tu també a casa teva has d'explicar quins són els teus criteris i ensenyar-ho als fills també, perquè passa bastant això, o sigui, al principi quan neixen els fills estem molt pendents i tal, i després a la preadolescència, oh, i ara ja va sol... Vull dir que hi ha pares que deixen com una mica de saber què fan, què consumeixen, què tal, i el diàleg es perd també, no? Moltes vegades.
És que jo no sóc pare, l'Àlexi, i no tinc com cavalls en aquesta cursa, però...
les traduccions aquestes...
Però tu ho veus des de fora, des de fora. És més important.
Quin problema hi ha amb cavalls en aquesta cursa?
Bueno, que jo diria que en català no existeix... Pillem la idea,
tu
la
copsem. Tu no competeixes en la nostra cursa de cavalls de...
No tinc, clar, no tinc un gos en aquesta lluita, tampoc, saps? O sigui que és
l'altre. Bueno, sí, en retrospectiva, igual no era la millor manera de posar-ho, però el que deia és que es fa difícil explicar que aquesta guerra no és simètrica. O sigui, perquè la gent que veu una pantalla i dius, clico aquí, el que diu l'Àlex, no? Diu, clico aquí, clico allà, i sembla que no passa res, quan a darrere, o sigui, tens la maquinària d'intel·ligència artificial més sofisticada del món esperant què estàs fent per induir-te a que cliquis en aquell requadret. Com transmets això a una nova generació que està creixent ara i com li expliques que realment no és tan maco com la font aquella sense serifa de la F? És que imagino allò, el logo de Facebook, imagina't.
Sí, sí.
No, però això és fàcil. Per ara no és que vingui a vendre el meu llibre, però jo ho explico al meu llibre. Felicitat digital. No, és que, a veure, jo sóc una apassionada del tema digital, però igualment hi ha riscos, no? Però si tu no pots criticar una cosa sense tenir-ne ni idea. Per tant, has de saber més o menys de què estem parlant parlant com funcionen les plataformes i tal, per després poder triar. I hi ha gent, per exemple, que diu coses de TikTok sense haver entrat mai a TikTok. Dic, a veure, no pots fer sentències sobre TikTok si tu no l'has consumit i no saps ni què és, no? Hi ha gent que es pensa que encara hi ha coreografies a TikTok, saps? Vull dir, clar, llavors, ja, que només els nens joves ballen, o no sé, coses així que es diuen, quan és un canal superpotent en aquests moments d'informació. Els joves d'ara estan més informats. Jo me'n recordo, jo, quan tenia 15 anys, la política m'era igual. Vull dir, segurament hi ha gent a la meva edat que estava ja més polititzada, però la majoria ens era igual la política, i ara, en canvi, saben qui són els polítics. Això vol dir alguna cosa?
Jo crec que en coneixen a dos, les generacions d'avui en dia saben qui és Abascal i Pedro Sánchez.
No, però... i el Rufián. O sigui, sí, els que són més virals i els que fan més bé la comunicació, sí, per xarxes.
Sí,
o sigui, però els coneixen, no? I llavors, no sé, jo trobo que... Ara no, m'he perdut el fil, però volia dir això.
No estàs venent el llibre.
Això, el llibre. Sí. No, això. No. Llavors, és que no soc, mala venedora.
És que som generació pantalles i tenim poc.
Soc mala venedora. Sí. No. Sempre ho he sigut. No, però que em refereixo que des del coneixement s'ha de fer molta educació mediàtica i educació digital i saber de què va. I jo sempre, tots els programes que he fet anaven una mica en aquest sentit, de dir, ostres, sapiguem com funciona això. Jo, a mi m'ha apassionat sempre estar al dia, però s'ha de compartir aquest coneixement, i me n'adono quan faig vídeos a les xarxes que la gent em diu coses i diu, ai, gràcies per explicar-nos això que no sabíem què era, de coses que dius, ostres, no sabeu què era això? Bueno, i clar, jo, per mi és super surrealista, no? La gent, ara també estem en un moment que estem tan farts i ha d'estar tan al dia tecnològicament que la gent li està agafant com una certa angoixa i mirar cap a una altra banda. I no, perquè aquest és el problema. Hem de saber, encara que sigui poquet, o de què estem parlant, perquè si no saps com funciona un algoritme, si no cliques mai m'agrada res i no fas cap comentari, o sigui, el teu algoritme en una xarxa anirà cap a campi qui pugui. Però si tu saps una mica i t'agafes el control de l'algoritme, són tontets. O sigui, tu entres a TikTok i dius, va, jo vull que m'ensenyi coses en català. Mires tres vídeos en català i ja tens tota la teva vida en català. Llavors dius, ai, ara estic farta de veure hindús menjant fideus. Pues, mires dos vídeos de gimnàstica i se'n va cap a la gimnàstica. O sigui, al fons... no cal ser com molt intel·ligent per modelar una mica l'algoritme, jo penso.
Però per tocar només aquest punt de l'educació a casa, no penses com que la tecnologia ha invertit una mica l'escala de valors aquesta de la gent gran és la gent sàvia i se'ls descataloga molt ràpid dient...
Ok, no boomer. Sé. No?
Sí, exacte. El
clàssic okay, sí, boomer, que abans era avi...
Això, jo sempre poso un exemple. Mira, el meu fill anava a una escola, a un institut, que el seu director està digitalment molt empoderat. Vale. Llavors, en aquest institut, tot, com que tothom ho sabia, hi havia molt poc bullying, o sigui, ciberbullying, o sigui, si per exemple, o els pares, que en sabem més de temes digitals que hem pogut compartir amb els nostres fills, ai, mira aquest vídeo aquí digital, o, els, per exemple, que ara hi ha molts pares i mares que han sigut gamers i que són gamers, per tant, juguen conjuntament amb els fills. Que jo dic, encara hi ha gent que està fent com debats de, ai, els videojocs, i penso, però si portem 30 anys en videojocs, i ara el tema és com li dic al meu fill que no passi tantes hores quan jo n'he passat 50.000 jugant a videojocs. Aquest és el tema.
Benvinguts a la meva vida.
Però, jo el que sí. veig és que els pares que estan empoderats digitalment i saben en quin món estan i el que hi ha, o sigui, tenen molt més respecte dels seus fills que no els que no s'entenen de res.
Si ho han pogut controlar, sí. Jo ho veig amb el tema dels videojocs. O sigui, jo de petit vaig passar incomptables hores, o sigui, jo vaig arribar a cremar l'endoll de la tele de casa per tenir la Mega Drive com 12 o 14 hores encesa, ¿vale? Perquè allò anava a dinar i la deixava encesa, tornava a jugar, i un dia es va fotre en flames, no? Això suposo que per haver-ho viscut
tant... Ara ho
entenc
tant, el nom del podcast.
Bueno, no, bueno, això és un altre tema, no? És un altre tema. Però, clar, el fet de jo haver viscut èpoques d'addicció als videojocs, no? D'allò de dir, de llevar-me més aviat per poder jugar a videojocs, d'anar a dormir mega tard per jugar a videojocs, no sé què, ara tinc una consciència molt més clara de què és el que pot ser en els videojocs i sobretot els efectes que tenen els crios. Jo m'ho notava, jo hi havia dies que acabaven els ulls, o sigui, no sé, saps? Vull dir que devia ser com l'equivalent de la cocaïna dels crios, saps? Els videojocs. I aleshores, jo no vull això pels meus...
Bueno, però no li prohibiràs, no?
No li pots prohibir, però aleshores ja saps que li has de dir són 30 minuts, però 30 minuts un cap de setmana, a certa edat, gradualment vas augmentant, però no 6 hores abans d'anar-te a dormir, saps? O amb la tele traient-li la llum blava, vull dir, coses que dius, hòstia, fent un símil, és com a dir als pares que deien, bueno, la primera cervesa millor que la faci mi, o fuma davant meu, que sí sé el que
o,
fas.
O anar saps? De festes, que clar, nosaltres som una generació de pares que hem anat molt de festa.
Sí, exacte, saps? Sí, sí, massa.
I hem fet moltes coses, llavors, en canvi, els nostres pares no.
Però ho hem
no.
controlat, els que no ho han controlat no crec que tinguin aquesta transmissió de saviesa. Sí,
però és que això és molt, clar, és que això és molt perillós, no? O sigui, tu has anat de festa fins baix i ara al teu fill li proveixes d'anar perquè saps els perills que hi ha perquè et vas trobar tu. A veure, no. El tema és...
El teu criu et dirà on és...
Perquè jo he tingut sort i he sobreviscut, no. Podia no haver sobreviscut.
Bueno, que dirà,
jo parlava de llocs molt foscos.
A tu et deixaven jugar, et diria.
Sí.
Clar, llavors, què m'has de dir-me si tu et deixaven jugar tot el que volies?
Però igual li pots explicar coses molt xungues i dic, bueno, tu vols això? No. Ah, doncs ja està.
Tot està correcte i jo sempre parlaré bé de videojocs. Ja et dic, a mi sempre que m'entrevisten i tal, jo sempre parlo bé perquè jo crec que aporten més coses positives. Jo, per exemple, amb tots els nanos i noies que han jugat a videojocs, saben idiomes, per exemple, o sigui, parlen anglès sí. de forma normal, natural, miren les sèries en anglès, o sigui, vull dir que... I nosaltres vinc a anar fent cursos i no vaig haver-hi manera que n'aprenguéssim, vull dir que amb l'idioma tal, a més, jo penso que fa gent molt desperta, molt àgil, o sigui, dona la sensació que... Vull dir, tu saps quan un nano juga a videojocs, no sé.
No, s'haurà de veure els efectes en la bellesa, de dir, la gent que juga a videojocs potser per tenir una ment activa, més desperta, més exercitada, pot ser que puguem endarrerir coses com la demència, no?
Jo penso que sí, jo penso que sí. L'únic que també és que hi ha moltes persones i no es pot generalitzar, no? Perquè, no. Per exemple, hi ha gent que està davant d'una pantalla i tu li parles i no et sent, o sigui, està embuit totalment. I hi ha gent que està a una pantalla i pot estar escrivint una cosa paral·lela diferent, està posant l'antena en una conversa, sí. Vull dir que... Cada persona no es tracta ni de generacions ni d'edats, o sigui, cada persona té unes condicions diferents i a vegades em fa una mica de ràbia això de les boomer generacions i tot això. Jo les etiquetes aquestes no. Ja sé que el màrqueting li va molt bé i tot això, però a vegades diuen un millennial i diuen unes quantes coses, un tal, i dic, penso, pues jo les compleixo totes.
És el nou horòscop.
Mira, sí, anava a dir,
és el nou horòscop. Jo no vull dir res, però clar, portem un expert en comunicació i periodisme i ens posem aquí a parlar de videojocs i de sortir de festa, no sé què, està molt bé. Nosaltres, el Marc i jo, el podcast va bé perquè tenim aquestes tangents i ens fotem per allà. Però clar, jo tenia una sèrie de preguntes sobre tema de comunicació que dic, a veure si una persona que tingui un mínim de criteri ens les pot respondre, i perquè vull saber, per exemple, una cosa que em passa a mi, no? Que és el de dir, a mi m'agraden les coses com molt... molt pures i molt orgàniques, no? Vaig a fer les coses bé, no vull caure en les trampes aquestes del clickbait, optimitzar per l'algoritme, el SEO, no? Dic, si el contingut és bo, flotarà cap a la superfície.
Així ens va, Mariola.
No obstant, a la que fas un... Dius, bueno, va, però un dia vaig a provar-ho. Ho proves, boom! I aquell dia puges així, dius, tu ho has experimentat i com gestiones la frustració aquesta de dir, no em venc, però si he provat alguna cosa d'aquestes per fer content l'algoritme i ha funcionat, com gestiones aquesta frustració?
No, jo aquesta lluita ja la tinc pensada fa molt temps i jo ja et dic, abans ja ho he dit, la frase que jo vull la credibilitat a llarg termini. No, jo no vull ser viral. O sigui, jo vull tenir credibilitat, però no vull ser viral i, a més en català, no busco la quantitat, busco la qualitat. O sigui, això és que ho tinc tan clar. El que passa que jo és que parlo temes tecnològics i digitals, diríem que la família periodística o els editors dels digitals, dels portals, sempre titulen en negatiu el tema tecnològic, perquè és el que porta el clic. I jo em nego rotundament a sempre estar titulant en negatiu. La IA acabarà la feina, o sigui, prou ja de crear aquest món distòpic i aquest alarmisme que és molt tendenciós i que... Jo no és que sigui happy flowers i tot és positiu, però jo què sé, no sé, no podem parlar d'indústria catalana, de tecnològica que està fent coses, o jo que estic pel benestar digital, o mil coses, no? Llavors, jo no jugo això. Si m'ajudo, a vegades sí que és veritat que m'ajudo de la IA perquè em doni idees de títols, però mai aniré a... I també, mira, coses que sí que aprens, no? O sigui, TikTok el que t'ha ensenyat és que has d'estar fent un vídeo i tot el que diguis ha de tenir valor. Treure el context, treure les coses que no aporten res, treure la palla. I jo penso que una de les solucions perquè la gent s'informi bé és que els mitjans més convencionals posin les tècniques dels creadors de contingut de les xarxes. O sigui, saps què vull dir? Que tu tinguis els coneixements per explicar una cosa, però que no t'estiguis agafant els mateixos tertulians sempre, la mateixa gent.
I a prou de Gonzalo Bernardo.
O sigui,
eh?
Saps? Sí, sí. O sigui, el context, explicar una cosa i abans no comences, jo ja m'he dormit. Sí. O sigui, ves de la teca al començament perquè la gent no té temps i no té paciència. Llavors, jo crec que el dia que triomfaran els periodistes més convencionals és quan apliquin aquestes tècniques del que ens han ensenyat les noves plataformes, no? D'anar de cara al gra, de... Saps què et vull dir? El nivell de comunicar crec que falta molt. Que la tele arribi al nivell del que estem consumint en el mòbil, saps?
Però perquè és un mitjà més generalista, no? Jo me'n recordo, vaig entrevistar Justo Molinero fa molts anys i ell deia, diu, jo és que no puc adaptar-me a les coses modernes perquè és que el meu públic són senyores grans. Però jo no els hi puc vendre merdes de TikTok, coses tecnològiques, no els hi puc parlar de startups, no sé què. No, encara que li interessaria a ell, diu, jo he de vendre colchones no sé què, saps? Vull dir,
no,
i li
no,
ha posat
però,
cançons
no estic, però és que...
perquè està supersegmentat.
Però jo no estic dient això, t'estic dient la manera de comunicar. Per exemple...
Aquesta gent no li pots canviar el format.
No, però no, és un error.
Val.
Totes les senyores grans de més de 70 anys, totes tenen WhatsApp i tenen,
sí, sí.
I tenen un grup de WhatsApp que es diu Iaies Caminadores. O sigui, m'entens? Totes ho tenen i llavors i s'envien... tios empalmats.
Sí,
o sigui,
sí.
Senyores iaies de 70-80 anys. Per tant, les àvies...
Estiques de les iaies de 70 anys.
Els avis i les àvies d'ara no són els que ens imaginem. Ja no són aquells que
ens imaginem. No, però no tenen TikTok. Aleshores, clar...
A veure, però estem... El WhatsApp...
Has de buscar el seu canal.
Passen coses... No, sí. Però tenen Instagram, hi ha molta gent també.
Val. Sí,
Facebook. Facebook no està mort.
No, per cert... Grups, no? Però s'ha supersegmentat.
Bueno, ara Instagram, no? Ha superat Facebook, però estan
Val.
Bastant a nivell de gent, I s'està fent servir molt també per segons quines marques. Vull dir que clar, són gent que està a les xarxes també. No podem dir que els avis no s'entrarien, no. I també són gent que, si un vídeo no els interessa, passen a l'altre. Saps què vull dir? És que està canviant els hàbits de consum del contingut de la societat en general. No és ni dels joves ni dels grans. Diuen, els joves ja no miren la tele. És que la societat en general està baixant el consum de tele perquè mires una cosa i abans no comencen, abans no sé què, i dius, vaig mirar una sèrie...
Que tot i així està agafant els vicis de la tele, perquè ara totes les putes sèries, els anuncis, no sé què, dius, joder, precisament ens van passar a Netflix, a YouTube, no sé què, a totes tenen anuncis, perquè al final, és que si no s'aguanta.
Bueno, però això és el pla de negoci, que
és un
gran clàssic de les xarxes. O sigui, no? Treure alguna cosa i com aconsegueixo rendibilitat amb allò.
Bueno, i això explica la idea aquesta del discurs tecnonegativista. O sigui, el discurs tecnooptimista no funciona molt bé. O sigui,
nosaltres som tecnoescèptics aquí, si no recordo malament. Ens vam posar
Sí.
tecnoescèptics.
Sí, som una mica més... A veure,
som optimistes per certes coses.
No,
però,
o sigui, no compro el paquet en conjunt, però som una mica amish. Val? O sigui,
jo sempre
he dit...
Sí.
Fins amish, li atreu el mòbil.
No, deixa'm desenvolupar el concepte.
Val.
O sigui, veiem una tecnologia, llavors primer som escèptics, la provem... mirem si ens funciona.
Els amics no la provarien.
Si els amics proven coses.
Bueno.
Els amics proven coses, bueno. I llavors diuen, escolta,
anècdotes,
em funciona bé, o sigui, pel meu... És que sempre té coses, anècdotes d'aquestes de un amic un cop va violar no sé qui, saps?
No,
una cosa d'aquestes.
He anat a Nova
sempre,
York molts
sempre,
cops.
Jo,
he anat a Nova York molts cops.
Aquest podcast, bueno, de puntetes. No puc dir res. Pues, ho valorem i diem, escolta, em funciona o no em funciona? I si em funciona, doncs, jo sóc molt, molt fan d'adoptar coses noves, però sóc mega escèptic. És a dir,
però tens aquesta
molt.
Motivació per saber què és, no? Abans d'opinar, i és el que jo dic, no? El que no pot ser és mirar cap a una altra banda i dir no sé de què va això. Jo sempre he dit que era tecnooptimista i ara començo a dir que sóc tecnorealista més aviat, no? Però clar, realista des de quin realisme? No, jo continuo sent optimista, no? Perquè jo penso que el progrés ens portarà coses noves i és que a mi m'agrada tot això que està venint i, no? De saber què és el que està passant i no... Ui, tot el dia patint. Però sí que és veritat que hi ha coses que té molts riscos, no? Vull dir, la IA mateix que estem parlant ara, els problemes que tenim amb les xarxes socials, ens pot passar el mateix amb la IA, no? Que ens pensàvem que era una cosa i han acabat sent una altra, i ha acabat sent això, no? Les grans tecnològiques han acabat sent les propietàries del món i amb la IA ens passarà el mateix, vull dir. Llavors, clar, si no sabem de què va, no podem, com a ciutadans, dir, no volem això, perquè no en tenim ni idea i estem anant com una mica així, no?
I com deixes aquesta fina línia que hi ha entre a tu et flipen les coses tècniques, sí. Es nota, podria segurament entrar en un forat de conill d'aquests, podria parlar 3 hores sobre coses tècniques i això, i posar context històric i tal, però saps que aleshores perdries públic. I el vull interessar-li quanta més gent possible, sense perdre aquest interès, no? Sense fer-ho massa doncs, populistes, no? Com calibres? Avui toca això, avui toca l'altre.
No, és molt fàcil. Jo una de les coses que sempre, des que em dedico això, he pensat és tinc molt interès en què li pot interessar a la gent. O sigui, i pensar molt en el que està a l'altra banda. No?
Clar,
o sigui,
com coneixes la teva audiència?
A veure, jo no sé, és una qüestió bastant intuïtiva, però sí que és veritat que jo dic, jo vinc de les humanitats. Jo sóc llicenciada en periodisme, comunicació. Llavors, jo vinc de les humanitats, però en canvi... els últims anys m'he dedicat a explicar bé la ciència o sobre la tecnologia, no? Llavors, dintre del meu desconeixement tècnic, faig les preguntes que es faria una persona del carrer, no? I jo crec que aquesta és la clau. Perquè els que en sabeu molt, i he entrevistat a un munt de gent que és molt crac, no vol dir que tothom s'expliqui bé.
No.
Val? Llavors, jo vaig començar a fer coses amb tecnologia i amb digital a l'època en què estava de moda que el que parlés de tecnologia fos el típic jove amb ulleres de pasta i enrotllat, no? Llavors, jo vaig començar a fer, bueno, una dona, que ja era com estrany, una certa edat i tal, no? Però, i en aquell moment, jo vaig dir, per exemple, quan vaig començar a pop-up el 2016, tenia com unes coses molt clares. No vull fer servir la paraula tecnologia, saps? Unes paraules que ja tiren enrere, no?
O sigui, saps? Tendències, no? O què?
Deia, sí, dèiem tendències a les xarxes, però el que em prefereixo és que dir la funcionalitat del que vas explicar, no cal de, anem a parlar d'això tecnològic, anem a parlar de tecnologia, o els joves fan això. No, jo sempre parlava com, era igual l'edat que fos, gent curiosa que vol estar al dia i que vol saber què està passant en aquest món cada vegada més digital, no? Llavors, tot això, el llenguatge és molt important, el ritme també és molt important, i posava molta música i temes molt picats, perquè si una cosa, jo què sé, parles de blockchain, o sigui, 5 minuts, però no estiguis allà, digues una mica, llavors que la gent ja sàpiga que hi ha una cosa que es diu blockchain i que sàpiga que en aquest món hi ha una cosa que es diu blockchain. Expliques 4 coses i ja està. Tampoc cal explicar com funciona la cadena de blocs, tal, tal, tal. Llavors, jo sempre he pensat això, i la gran sorpresa, això, unes paraules que millor no dir-les, sinó explicar-ho de forma molt, molt terrenal, jo sempre dic, no?, la maruja tecnològica, no? O sigui, no, vull dir, explicar-ho molt així que es puguin sentir que ells també ho poden entendre, no? O sigui, jo sempre dic, si jo ho entenc, tu ho entendràs. I llavors, va ser en un moment que no s'entenia, perquè tothom anava en blanc, jo en sé molt de tecnologia i tal, dic, no, és que la societat ha d'entendre tecnologia, i si anem així, deixarem la gent a fora. Llavors, és intentar que tothom ho entengui. Dic, jo si ho entenc, intentar-ho fer-ho i fer les preguntes, perquè hi ha molts realitzadors també, o hi ha molta gent que amaga el desconeixement, no? I a mi no em fa zero vergonya. O sigui, jo si una cosa no la sé, pregunto. Perquè per algú hi entrevisto un expert. O sigui, que aquestes entrevistes d'entrevistar un expert que vols que et digui el que tu ja tenies preconcebut és una xorrada, perquè tu entrevistes a un expert perquè hi ha coses que no les saps i li vols preguntar, no? I llavors, passa molt això a vegades, no?, en els mitjans de comunicació. Conviden a un expert i després, ja, però això és així, però tu no en saps, calla. O sigui, no, pregunta-li a l'expert i potser comença l'entrevista pensant una cosa i t'acaba fent canviar l'opinió un que en sap, no? Llavors, he fet una aposta també molt arriscada, que jo sempre entrevisto gent que en sap, experts i expertes, quan estic en un moment que només es vol gent mediàtica, gent famosa i tal, no? I dic, no, i he sigut molt perseverant en això. Jo vull... A mi m'agrada que la gent m'expliqui sempre coses noves, no? Vull dir, si les coses que ja sé no té cap sentit.
I aquesta transparència, perquè mira, just que abans ha sortit el nom de Justo Molinero, no venia a col·lació de tant, com aquí sí que el tenia apuntat per aquesta pregunta, no? O sigui, una miqueta els comunicadors diuen que teniu el repte de, ostres, heu de ser honestos, honestes, transmetre el que sentiu, o el que dius tu, no? Fins a quin punt mostres o no mostres, ocultes, no? I ell sempre diu que diu, la felicitat de molta gent que m'escolta depèn potser d'escoltar el meu programa de ràdio. Si jo aquell dia tinc un mal dia, no puc posar les meves misèries a davant del micro, perquè aleshores potser li estic xafant el dia amb molta gent. D'altra banda, estàs emmascarant certs problemes que igual els estàs perpetuant per seguir-los a... O sigui, que obrir-se una miqueta aquí encara no sé si en la comunicació ens hem obert, no? En temes de salut mental, en temes de
dubte... La ràdio sempre ha sigut el mitjà com que t'has pogut, que és el que més m'agrada a mi, perquè és el que pot ser més natural. O sigui, hi ha una persona... la ràdio és qüestió d'hàbits. Si una persona t'escolta cada dia, pot saber fàcilment quina és la teva personalitat. En canvi, a la tele és
sabrà si no estàs
molt
bé.
Teatret. Jo crec que tampoc cal... jo, per exemple... Jo he fet programes mentre estaven operant el meu marit, jo que sé, coses així, saps? O sigui, però vull dir que no ho he dit ni al meu equip o coses d'aquestes, no? Però hi ha dues coses. Una cosa és quan fas... per comunicar has de tenir un cert punt, bueno, d'humilitat, de voler aprendre més, no? No de pensar que tu ja controles i que fas aquí el teu discurs. I molta empatia. O sigui, s'ha de tenir com molta empatia pensant amb els altres, amb els que s'estan escoltant, i pensar que pot haver-hi gent... Sempre a vegades sí que hi ha una certa tendència, per exemple, a xulejar del teu estatus, de vegades, no?, en mitjans de comunicació, i això, per exemple, és una cosa que a mi no m'agrada gens, no?, perquè penses... t'està escoltant, o sigui, jo en aquest cas que tenia 80.000 oients, o sigui, segur que hi ha algú que el dia 1 li venen unes factures i no les pot pagar. Segur que hi ha... Jo intentava, o sigui, segons què, tu no ho pots dir, perquè tu estàs en una situació privilegiada, no? Llavors, estàs fent ràdio d'acompanyament, també, no? Llavors, no sé, m'agrada pensar que hi ha gent que ho està passant malament. I tu, si ho passes malament... Mira, sabeu què em va passar una vegada?
Endavant, endavant.
Mira... però això fa molts anys, feia butlletins informatius a Flash FM. Val? Llavors, jo agafo el cotxe per anar a fer els butlletins, i era quan l'emissora estava a Terrassa, jo vivia, ja visc a Matadepera. Agafo i està a 20 quilòmetres, no, a menys, a 5 minuts. Vaig agafar el cotxe, vaig anar a tancar el graig de casa meva, i el cotxe va xocar contra el cotxe del meu pare i li vaig aixafar tot el cotxe. Però clar, al cap de mitja hora jo havia d'estar dient hola, bon dia, i vaig dir, què faig? Li llevo el meu pare, li dic el cotxe, me'n vaig... Però clar, llavors ningú t'estaria les notícies, tot el que me'n vaig...
No vas deixar el pòstit aquell, no?
No, me'n vaig anar amb el cotxe aixafat, i amb el meu cotxe mig aixafat, me'n vaig anar... I a les 7 del matí dic, bon dia, són les 7, les notícies, no són Marilena Nés, hola, bon dia, jo dia les notícies, vaig acabar el butlletí, truco al meu pare, bueno, t'he aixafat el cotxe.
Vas decidir que l'audiència era més important que el compromís familiar,
però
oi?
Tenies 15 perdudes de ton pare o no? O encara no s'havia llevat?
No, estava dormint.
Ah, bueno.
Però clar, vull dir que un altre, no sé, o sigui, saps? I vull dir, en aquell moment jo vaig fer el butlletí normal. O sigui, no vaig estar en plan, ai, estic fatal, saps? Coses així m'han passat bastantes.
Mira, tenim una pregunta del nostre convidat anterior. Aquí el que sempre fem és... el convidat anterior t'envia una pregunta. Ara tenia una pregunta del Roger Casals. O sigui, Aleix, si la podem tirar.
Mariola, en un país on sovint l'aspiració és ser funcionari, què més podem fer per despertar en el jovent local el desig d'emprendre i innovar? Gràcies.
M'encanta aquesta
pregunta. És que així tenim una pregunta intel·ligent, saps?
I de fet, m'acabo de donar compte que el convidat anterior és qui fa la pregunta, perquè et va passar en l'anterior episodi.
Te n'has adonat ara, eh?
Sí, ara me n'he adonat. O sigui, no era conscient. O sigui, no, jo pensava que el Xavi de Parlem t'ho havia dit, així, tu vas estar, t'ho havia escrit per WhatsApp.
No, és que comunicació per ella.
No, la comunicació és duríssima. Ara he vist, clar, o sigui, és una cosa recurrent. O sigui, tu hauràs de fer la següent. Pensa la pregunta.
Clar. Però no puc saber qui entrevistareu.
Sí.
Ah, va.
Sí, ho sabràs.
Sí. Ara vaig a la resposta. No, m'agrada molt aquesta pregunta que em fa, perquè és una cosa que fa molt temps que al·lucino que estiguin al tema de les oposicions planíssimes de gent jove, perquè hem fet oposicions. Quan jo, per exemple, jo que tinc molta... Bueno, jo m'agrada molt l'emprenedoria i sempre m'ha agradat fer les meves coses i la meva independència. Dic, ara, amb les plataformes, amb tot el que tenim... pots crear coses, vull dir, per lliure, no? I en canvi la gent vol estar tancada fent un horari establert en un lloc, i no ho acabo d'entendre, això, perquè la gent jove és quan han de començar, doncs, a, no sé, a experimentar i a arriscar més, no? O sigui, teòricament, per mi, vols ser més funcionari a mesura que et vas fer més gran i que vas tenint com, no sé, més despeses, no? Llavors, a mi això m'ha esclat al cap. Jo tenia, hagués tingut la possibilitat, per exemple, de ser plantilla de Catalunya Ràdio i vaig renunciar a això, vull dir, i en canvi, i soc com, bueno, i soc freelance, no? Soc autònoma. I llavors, clar, això m'ha esclat al cap. Però també reconec que la cosa està difícil. La cosa està difícil a l'hora de la burocràcia. Ara volen agilitzar, però quan vols crear una cosa o fer qualsevol cosa, t'ho posen complicat, no? I les despeses que suposen, no? Ser autònom. Jo el que crec és que, en aquest cas, que jo ara estic en una fase com bastant antiamericana, però, en canvi, en aquest aspecte, el tema de crear negocis, de crear noves oportunitats, sí que la cultura americana ens ensenya això, no? De que pots fracassar, després una altra, i que no passa res, no? O sigui, sembla que hagis d'obrir una cosa i siguis exitós. I d'altra banda, també, és com molt estrany aquest moment de la gent el que vol, això m'agrada, de les noves generacions, que el que volen és tenir, el valor és el temps, no? O sigui, no estar tot el dia treballant i fent diners, com nosaltres ens deien, sinó que de dir, vale, jo vull ser feliç a la meva feina, tenir una bona salut mental, i això què comporta? Com que no hi ha moltes possibilitats, doncs suposo que comporta a vaig a ser funcionari per poder tenir això, per poder tenir diners. Jo crec que hem de canviar la manera d'explicar que el món laboral perquè no passi això. Clar, ell em diu, la pregunta és, com ho faries per incentivar, per il·lusionar la gent? És molt complicat. O sigui, com ho fas? Perquè és una cosa que jo crec que va amb el teu ADN. Jo tinc ADN freelance, o sigui, jo sóc així perquè vull llibertat i no vull estar fitxant a una oficina. I, en canvi, hi ha gent que prefereix seguretat i, en canvi, tenir tota la tarda lliure i que no hagi de pensar en res de la feina. Llavors, jo el que crec és que has de treballar en una cosa que tinguis vocació i que t'agradi.
És que, de fet, qui t'ha fet la pregunta, el Roger, que estava aquí fa dues setmanes, va viure molt temps als Estats Units.
Ah, veus, és que...
I posàvem en contraposició aquesta idea de que als Estats Units els recursos estan per fer alçar el sostre,
sí.
I aquí els recursos estan per no fer que el terra caigui gaire avall, no?
És a dir, clar.
I potser, com en un context, en un estat del benestar tan per descomptat i havent-hi tanta incertesa pel que ha de venir, pots comprar una mica aquesta idea de que el que vols és certesa, i la certesa potser te la dona això, o tu penses que te la pot donar això. Però...
Jo ho trobo trist.
Mariola, crec que tenim temps d'una última pregunta, no? Sí, vale. Aquí ja ho has vist, que fem una miqueta el que ens rota, no? Vull dir, anem a parlar de diverses coses.
Bueno, jo m'he enrotllat molt,
també, no tant com nosaltres, però tu has fet bé perquè has lluitat pel teu torn de paraula, perquè a nosaltres generalment ens agrada molt parlar. Vull dir, portem 4 anys parlant
molt,
sols.
Que parlant molt.
No, vull dir que has aprofitat els espais. Deia...
però sí que és veritat que és la persona que millor ha parlat. I això és veritat,
és cert. Home,
això...
Sí. Això.
És en el sentit que es nota. O sigui que...
Els altres
que hi ha molt bagatge.
Millor, potser, però, sí. Saps? No, què he de dir? És que m'ha semblat llegir entre línies, com has dit lo de la Catalunya Ràdio, que podies haver passat a estar en plantilla. Era un tema que, mira, no ens ha donat temps de parlar-lo, però quan tornis, si no t'has avorrit molt avui, parlem més en profunditat d'això, no? Que dius, hòstia, al final, el tema de la independència, que és un tema d'independència d'opinió, eh?
Sí.
Quan tu treballes en aquestes grans corporacions, un dels temes que sempre es critica és hi ha una línia editorial, si no conformes amb això, doncs potser t'acaben silenciant, treuen el programa, no sé què. Quan tu has dit que preferies estar com a freelance, és perquè vols tenir més opcionalitat, més independència d'opinió? O perquè no conformes amb...
No, perquè vull... O sigui, perquè jo lluito per uns continguts i vull defensar aquests continguts.
És a dir, marquen la línia editorial?
No, a veure, jo tots els anys que he estat a Catalunya Ràdio i també que ja anteriorment a Ràdio 4 o el que sigui, mai ningú m'ha dit això no ho diguis o això sí que ho diguis, no? Vull dir, sempre el que m'ha marcat a mi a l'hora de fer continguts és sobretot, o sigui, el català. O sigui, per mi ha sigut superimportant intentar parlar bé, o sigui, vetllar per la llengua i tot això. I fins i tot el tema de Quedem Online el vam fer per poder normalitzar la llengua perquè no hi havia cap portal en català i vam dir, doncs va, fem alguna cosa que no existeixi en català i vam fer això perquè als Estats Units hi havia el match.com i vam fer el Quedem Online, no? Però vull dir que sempre m'ha mogut molt el tema del català. I no, jo el que dic és que, imagina't, un exemple. Ara jo vull fer un vídeo, no? O sigui, vull fer un vídeo per explicar, no sé, per exemple, que demà l'1 d'octubre, a partir de demà, tots els influencers han de dir quan fan publicitat a les xarxes, entre la nova llei dels creadors de contingut. Val. Vull dir això. Llavors, si tu fas com un vídeo per un altre mitjà, o sigui, és com una complicació, però vols dir que pots dir-ho això? Perquè no... Tu, si tens una plataforma, el fas de la teva manera, com a tu et sembla, és que és una llibertat tan bèstia, això, a l'hora de fer continguts, de dir, és que jo faig el que vull. Però dins del... Bueno, que això té el doble fil, no? Hi ha gent que està dient bajanades. Però dins del meu criteri penso, ostres, que és xulo, si ningú et diu el que has de dir, tu fas els continguts que tu vols, tens canals per fer-los. Abans necessitaves tenir una antena d'FM per dir coses, i ara amb internet tens la tira de possibilitats per fer els teus continguts, no? Llàstima que amb el català ens costi monetitzar. Però si tu imagina't que poguéssim monetitzar i que les plataformes et paguessin, o sigui, el contingut en català és que estaria per tot arreu, no? I això crec que et dona llibertat a nivell de creador de poder fer el que tu vulguis.
De fet, clar, si hi ha una cosa que està més mal retribuïda que ser periodista i et porta més frustracions, és ser català. Val? O sigui que
molt cansat,
això ho tenim
molt,
molt de feina per fer.
Sí, sí, molt cansat, i jo dic sempre, prou de ser activistes, tu, va, reclamem coses, no tot el tant activisme.
Moltes gràcies, Mariola.
Gràcies.